Bon dia, és la 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. L'actualitat d'aquesta setmana ha estat copsada per la vaga de transportistes que hores d'ara continua contra l'encariment del carburant. L'esgotament de la benzina, la manca de productes frescos als supermercats i els problemes de circulació han estat algunes de les conseqüències de la vaga. Molts dels camioners que dilluns mantenien aparcats els seus vehicles ja han sortit a treballar, la majoria impulsats per la necessitat de facturar i no pas per haver aconseguit millores amb l'aturada. Tot i així, encara són molts els que es mantenen ferms en la seva reivindicació, fins i tot alguns afirmant que perden menys diners aturats que treballen. Sobre aquest tema continuarem parlant a l'info d'avui amb un extens reportatge. Repassem abans, però, la resta de notícies de la setmana als titulars. Desacció de la comissió de la C-58 per les pegues de carreteres al semisoterrament de l'autopista Francina Ricard.
En parlarem amb el president de la comissió, Xavier Peñarando.
Constituït el grup promotor de la llei de barris de Can Mas.
Es tracta d'un òrgan col·legiat consultiu de participació, assessorament, intercanvi d'informació i aportació de propostes.
La Generalitat fa públiques les inversions en matèria de sanitat a Ripollet.
A banda, també s'han iniciat els tràmits necessaris per a la constitució del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est.
La Regidoria de Medi Ambient i Salut Pública ha presentat la campanya Planta Cara a la Calor.
L'objectiu és prevenir els efectes nocius de les altes temperatures, sobretot en la població de risc, com la gent gran i els nens.
Aquest cap de setmana se celebra la Festa de l'Esport.
Durant el matí, centenars d'escolars participaran a les activitats de la cloenda de l'esport escolar, mentre que a la tarda serà el torn dels gimnasos locals i els grups del poliesportiu.
I també aquest cap de setmana se celebra la quarta trobada de catifaires a Ripollet.
Organitzada per l'Associació Cultura i Tradició, la trobada comptarà amb l'assistència de les entitats de diferents poblacions de Catalunya, així com de la població estudiant a la Castropol com a convidada especial.
I avui a l'entrevista de l'Info parlarem del final de temporada de la programació del Teatre Auditori.
Ens acompanyarà la secretària de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, Eulàlia Humbert.
Esteu escoltant Info.
Durant tota aquesta setmana, una de les notícies d'actualitat ha estat la vaga de transportistes i les seves conseqüències. A escassa varietat de productes frescos al mercat i benzineres buides han estat alguns dels efectes de l'aturada. Ripollet Ràdio ha recollit en el següent reportatge les notícies més destacades amb alguns testimonis que han viscut la notícia en primera persona. Francina Ricard.
Durant tota aquesta setmana, els ciutadans i ciutadanes de Ripollet han vist afectada la seva vida quotidiana per la vaga de transportistes que està tenint lloc a tota Europa pel preu dels carburants. Benzineres sense combustible, supermercats amb prestatgeries buides i certa tensió social que ha provocat que els ripolletens s'hagin llançat a comprar per sobre del que era habitual. Els primers efectes es van poder veure a les benzineres, on des de dimecres es va penjar el cartell de no queda combustible, mentre els cossos de seguretat dels Mossos d'Esquadra s'han repartit per tot el territori, desembussant les carreteres i escortant algun camió cisterna per garantir uns serveis mínims. D'altra banda, autobusos Font no ha hagut d'aturar el servei degut a la vaga de transportistes. Segons fonts de l'empresa, el passat dijous de la tarda els va arribar el subministrament de gasoil que els va permetre continuar amb normalitat el servei. L'empresa havia enviat un comunicat als mitjans el passat dimarts advertint que si en breu no arribava el camió cisterna, haurien d'interrompre el servei. Un altre lloc on també es van poder veure els efectes de la vaga va ser l'aparcament de camions del Martinet. Així ens ho explicava Josep Figueres, responsable de la gestió de l'aparcament.
Bueno, en principi va haver els 4 dies des de divendres. Doncs hem sortit molt poca gent. En principi el divendres van sortir poder 4 o 5 camions, a part dels autobusos, que sí que sortien. I en aquest moment doncs, està tranquil, la cosa està molt tranquil·la. Han sortit poder avui tots els camions i res més. Jo crec que sí, que això durarà com a mínim fins al dilluns. Jo crec que sí, eh? La notícia que jo tinc aquí, que un tracte amb els companys, doncs, jo crec que fins dilluns no crec que hi haurà cap acord. Nosaltres entrarem al seu dia i com a cosa informativa vam posar uns quants companys a la rotonda d'allà al matinet, vam parar 4 o 5 camions, els vam informar i res més, tot plegat va ser un dia i
A mitjan de setmana, Mercabarna anunciava que les reserves de fresc s'estaven esgotant i els piquets no permetien que els grans camions subministressin a les grans superfícies. Tot i així, el mercat municipal de Ripollet ha obert durant tota la setmana amb normalitat i amb gènere per vendre. Manuel Moyano, president de la Junta de Concessionaris del Mercat, ens explica com han viscut aquests 5 dies.
A ver, con normalidad, porque la gente ya fue previsora y supongo que comprarían lo que es fruta y, bueno, y pollo y carne, cargaron la semana pasada, a final de semana, supongo que se vivió con normalidad. No, ninguno, cuando no hay suministro, no hay suministro para nadie. O sea, a partir de hoy ya la cosa flojea, ya no hay fruta, pero bueno, se está viendo que lo mismo, bueno, ya han abierto los Mercabarna, ya han entrado fruta y están metiéndose los alimentos perecederos. Y supongo que, bueno, que a partir de mañana pasado se arreglará la cosa.
Els hipermercats i mitjanes superfícies locals que es nodreixen de productes d'importació no han tingut tanta sort com el mercat.
Muy mal, porque des del viernes ya no reparten ni pescado ni fruta. El tema de carne ha sido porque se ha ido la casa del pollo y de la ternera se ha ido camuflando por las coronetas, porque no dejaban pasar. Y el tema fresco, el tema seco de botella, leche y productos, no saben más nada todavía.
Alguns comerciants locals destacaven especialment que si els productes s'han acabat tan ràpid és perquè la gent ha comprat en excés.
Una vitalada desde que se dijo lo de la huelga, desde el lunes, nada, no han dejado salir a los camiones, lo han intentado, no han podido. La semana pasada nos dijeron que nos abasteciéramos un poco más, y eso es lo que hemos hecho, y estamos aguantando hasta hoy, que aún queda algo de pescado, pero pues sí, acaba de llegar un correo ahora mismo que mandemos un pedido lo más rápido posible con lo que más necesitemos. Pues lo más seguro. Si haya gente que tenga los congeladores, bueno, abastecidos por lo menos hasta verano, porque eso es increíble todo lo que se han llevado. Sí, jo supongo que la setmana que viene serà muchísimo más floja por eso.
D'altra banda, el petit comercial que consumeix producte nacional no ha tingut tants problemes. Una peixateria de Ripollet ens comentava altres situacions paral·leles a la manca de productes en què s'han trobat.
A ver, evidentemente pues no ha entrado toda la capacidad de lo que hemos pedido, pero a ver, estamos bastante satisfechos en el sentido de que, aunque no ha entrado todo lo que hemos pedido, al menos no nos ha faltado género. Evidentemente, pues cuando la gente viene reclamando producto fresco, pues pide lo que se quiere llevar. Y no solamente pues lo que hemos podido hacer, pues dar otras alternativas a lo que la gente nos pedía. Mucha gente ha venido pensando que nosotros vendíamos productos congelados como frescos, porque mucha gente sí que lo ha hecho, se ha provisto bien de género y luego ha dado género congelado como fresco, y esto a la gente no le gusta. Evidentemente, cuando una persona viene reclamando un producto fresco, quiere calidad y precio. Y evidentemente también con todo el tema de la huelga, pues los precios también se han notado bastante, y bueno, podemos decir que lo que es la masa de clientes que habían antes de la huelga, pues no la ha habido, pero todo ha sido debido a la mala información.
Productes de primera necessitat com el pa s'han subministrat sense problemes.
Fins ara no vull, per cert, l'han portat farina aquest vespre, aquesta matinada, vaja, amb precaucions, amb mesures que prenen els mesos de presó, però en principi no hi ha cap problema. El fet és que el fet tot aquí no depenem de productes acabats. Partim sempre de matemàtics, primer, és el qual alleuja molt la problemàtica dels subministraments.
Tot i que les aturades encara continuen, a poc a poc la sensació general és que la propera setmana tornarà a la normalitat a Ripollet i a la resta de municipis. Tot i així, els ripolletens no han de patir per poder adquirir aquells productes que són de màxima necessitat.
El 91.3, Info.
La Comissió de Solucions de l'Impacte de la C-58 ha fet pública la seva decepció després de la darrera reunió amb la Direcció General de Carreteres, on s'esperava una proposta de viabilitat per a semisoterrar la C-58 al seu pas per Ripollet. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon el president delegat de la comissió, senyor Peñarando. Senyor Peñarando, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Expliqui'ns una miqueta quina va ser l'argumentació del director de Carreteres, en Jordi Follia, per rebutjar aquest projecte.
Bueno, jo primer que volia començar dient és que, o sigui, que per part de la comissió local, el primer que li vam mostrar va ser el nostre defensís, no?, de que s'hagués trigat tant en donar una resposta a una petició o a una proposta que havia vingut consensuada com una proposta a analitzar per les dues bandes, no? Que a partir d'aquí també més de senzill quan resulta que la resposta va ser totalment negativa i més de senzill quan es va comentar que amb aquesta solució, després d'estudiar-les, doncs que presentava per ells bastants problemes per una qüestió d'impermeabilització, que presentava bastants problemes per una qüestió de supressió en el tema de la base, del que seria la nova capa de rodadura, i que presentava problemes perquè en definitiva estava per sota del que seria el nivell freàtic. Dit això, doncs, bueno, ens trobem novament en la nostra situació en la qual doncs, demanem, no?, que per part de la Direcció General de Cartera siguin ells els que han de fer proposta, i nosaltres també els vam demanar és que fessin un fotomuntatge perquè es pogués veure realment com que hi ha aquestes solucions que són de pressió o d'enfonsar el que és la superfície de rodadura i mirar com es podien fer per fer cobricions o sense arribar al soterrament al millor total que s'havia parlat des de l'inici, que era la proposta defensada des de des de Ripollet en el seu inici, però sí que analitzin i busquin la viabilitat d'una solució que de forma definitiva ja doni solució a l'impacte que es causa aquesta infraestructura al nostre municipi.
Perquè aquesta nova proposta de semi-soterrament en què consistia?
Perdona, em pots repetir la pregunta?
Aquesta proposta que va fer la comissió de semi-soterrar, en què consistia concretament?
No, aquesta no va ser una proposta concretament de la comissió, aquesta va ser una proposta que va sortir de l'última reunió que havíem fet entre la comissió i en Jordi Fugia, com a director de carreteres, i era una proposta que consistia en no soterrar, però sí que es baixava el que és la cota de rodadura, és el que es diu en una depressió, és a dir, baixar uns 2 metres aproximadament aquesta cota de rodadura, de forma que aquest impacte visual, doncs, quedava molt minvat, i que d'altra banda es podia fer l'opció de fer unes pantalles molt més baixes sense que els veïns de l'edifici crític haguessin de veure una pantalla enganxada totalment a la seva façana, i sobretot perquè era en aquest cas la pantalla era molt més baixa sense arribar a cobrir tots els 2 primers pisos.
Perquè en aquesta darrera reunió el director general de carreteres va apuntar a alguna solució com la més adequada?
No va apuntar cap solució, i bueno, per això vam decidir que a nivell local tornem a fer una reunió i a partir d'aquí fer una petició, perquè bueno, que necessitem que ens presentin una solució que encaixi en les necessitats del nostre municipi.
Parlava abans d'haver demanat una mena de fotomuntatge, en què consisteix això?
Bueno, perquè al final també ja parlen de plànols i els demanem que ens facin visuals o en representacions que sigui molt més fàcil per tothom entendre-la, perquè a vegades amb els plànols, amb el desenvolupament, amb la planta, doncs a vegades costa fer una miqueta la idea del que realment això significarà o quin és l'impacte visual i d'implantació que tindria en el territori.
I ha arribat a aquest punt, ara què resta? Esperar una nova reunió, diguem?
Ara farem una nova reunió primer de tot a nivell local i a partir d'aquí demanarem una reunió o amb el Manel Nadal o amb el mateix Joaquim Nadal per tal de que, per reclamar que es presenti solucions, una solució que tingui, no?, que tingui nota de quines són les nostres peticions que ja li hem manifestat en diverses ocasions o en nombroses ocasions i bueno, que necessitem que una vegada per totes posin sobre la taula una solució que compleixi les necessitats locals.
Després d'aquest descensís, quin és l'ànim de la comissió?
Home, és una comissió que porta treballant molts anys, no? Hi ha una sèrie de persones que porten ja aquí més de 10 anys, i llavors, clar, és el descensís de dir, bueno, no acabem de trobar o no ens acaben de donar una solució perquè aquest impacte quedi, si no reduït, almenys minvat a la mínima expressió.
Doncs esperem a noves notícies. Senyor Peñarando, president delegat de la Comissió de Solucions de l'Impacte de la C-58, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Ripollet Ràdio. InfoSport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. InfoSport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El passat dilluns 9 de juny es va celebrar el Save Martinet, la sessió constitutiva del grup promotor de la llei de barris pel canvi a Can Mas, creat per l'Ajuntament de Ripollet com a òrgan col·legiat, consultiu de participació, d'assessorament, d'intercanvi d'informació i d'aportació de propostes. Aquesta primera reunió va ser presidida per l'alcalde Juan Paralejo, qui va fer una presentació als membres del grup promotor, de la primera tinent d'alcalde Rosa Martín, que és qui té delegada la responsabilitat de l'aplicació de la llei de barris, així com de les dues persones encarregades de la coordinació tècnica. Martín explicava l'info de Ripollet Ràdio, com va anar aquesta sessió constitutiva.
El grupo promotor está integrado por partidos políticos y por entidades del barrio de Can Mas, además por ciudadanos a nivel individual, que lo que harán será hacer un seguimiento de todos los programas que están incluidos en la ley de barrios. El pasado lunes hicimos la presentación de del plenario del grupo promotor. Estuvimos explicando, o nos explicó por parte de los dos coordinadores del plan de barrios, todas las actuaciones que se van a llevar a cabo en el barrio de Can Mas. Se comentó algunas que ya han empezado, como la construcción del centro cívico de Can Mas, pero sí que se hizo una pincelada general de lo que significará para el barrio de Can Mas la implantación de los 21 programas que tenemos aprobados.
A la reunió es va acordar la constitució de dues comissions de seguiment, tal com explica la regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín.
Y además lo que también se hizo fue la creación de dos comisiones de trabajo, porque considerábamos que en el plenario, con casi 30 personas de composición, era difícil trabajar. Hemos creado dos comisiones, una que trabajará el tema urbanístico, lo que son las obras urbanísticas, y otro que se encargará de los temas más sociales. Cada una de las personas integrantes del plenario se apuntó a la comisión que creyó más conveniente, incluso dos personas que se apuntaron a las dos comisiones, con lo cual ya las tenemos formadas. A partir de ahí, lo siguiente que vamos a hacer es convocar estas dos comisiones de trabajo para que hagan un detalle mucho más exhaustivo de todos los programas, tanto de los sociales como de los urbanísticos, y la periodicidad de las comisiones de trabajo un poco las iremos determinando según veamos cuál es nuestra capacidad de trabajo dentro de la comisión. La periodicidad del plenario del grupo promotor sí que está mucho más determinada en los propios estatutos, que es una vez cada tres meses.
Martín també explicava a Ripollet Ràdio la funció de la comissió social.
Lo que tendrá que hacer esta comisión de sociales es, primero, que los objetivos que están en el plan de barrio se vayan cumpliendo con este programa, que sea implantado de una forma coherente y efectiva, y por supuesto hacer todas aquellas aportaciones y mejoras que se puedan hacer a un programa que el proyecto ejecutivo está hecho por los técnicos de la casa, pero eso no significa que no se puedan aportar más cosas y que no se pueda poner encima de la mesa cualquier cuestión que mejore mucho más ya el programa.
En els propers 4 anys s'executaran 21 programes a l'àrea urbana d'actuació del barri de Can Mas. Martín comentava quines seran les primeres inversions.
Las primeras inversiones que se van a realizar a nivel urbanístico es la que se está realizando en este momento, que es la construcción del centro cívico de Can Mas. Las siguientes dos grandes inversiones que se van a realizar y que este año tendríamos que intentar hacer el proyecto ejecutivo para que empiece el año que viene sería la remodelación del Parque Primero de Bayo y después la remodelación del Parque Rizal, que son las dos grandes inversiones en los parques que están en el barrio. Y para el final de los 4 años de actuación en el barrio de Can Mas está el otro gran proyecto, que es la construcción de un centro polivalente en el barrio de Can Mas, que estará situado al lado del Colegio Martínez.
La regidora va afegir que el grup promotor encara estava obert a noves incorporacions, ja que la intenció de l'Ajuntament és que sigui un grup viu i en contacte amb la població i les entitats. El Partit Popular de Ripollet ha creat la figura del regidor de barri amb l'objectiu de recollir les propostes i queixes dels veïns i veïnes. Cada barri del poble tindrà assignat a partir d'ara un regidor popular. Així, Víctor Rodríguez atendrà les propostes de Maragall i Tiana, Francisco Jiménez les de Can Mas, Rosa Maria Hernández les del casc antic i Can Clos, i Pere Calviño recollirà les opinions de Pinatons i Sant Andreu. Segons el grup de l'oposició, les queixes i propostes rebudes seran presentades a l'Ajuntament per tal de buscar una solució o rebre informació segons es requereixi en cada cas. Francisco Javier Tapia, president de Noves Generacions del Partit Popular a Ripollet, va expressar en roda de premsa el passat dimecres 11 de juny el malestar de la seva formació per l'estat en què es troba el carril bici del Camí de la Serra. Els joves populars van reclamar a l'equip de govern la millora i ampliació dels carrils bici. Javier Tapia explicava durant la roda de premsa les seves principals reivindicacions.
Nuevas Generaciones pide que la señalización aumente. Por otro lado, pues también pedimos que se separe el carril bici de los viandantes. Luego también, pues impedir que el carril bici corte determinados tramos por árboles, paneles o torres eléctricas. Por otro lado, también pedimos que los carriles bici sean bidireccionales. Y también, una cosa fundamental, y es mejorar el asfalto, ya que consideramos que se encuentra en un estado lamentable, ¿no?
La secció jove del PP local va reclamar directament a la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, que compleixi les propostes de millora aquestes vies al proper any. Compliment del conveni de col·laboració entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Ripollet, signat a l'octubre de 2006, la Generalitat ja ha publicat les inversions previstes per al nostre municipi. Es tracta de la construcció del CAP Pinatons, la posada en marxa del centre sociosanitari, inclòs el centre d'atenció integral per a la gent gran, la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i la posada en marxa del CAP La Farigola, situada a la carretera nacional 150, que prestarà serveis al barri de Can Giró. El passat dijous, 5 de juny, els alcaldes i regidors de salut dels municipis de Ripollet i altres 11 poblacions de la comarca, juntament amb representants de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, van fer una reunió per tal d'iniciar els tràmits necessaris per a la constitució del Govern Territorial de Salut Vallès Occidental. El GTS tindrà com a objectiu contribuir a la millora de la salut de la població de referència, ordenant, prioritzant i coordinant els recursos del territori per tal de garantir la presentació efectiva de la cartera de serveis del sistema de salut. Els assistents a la reunió han acordat iniciar la creació del GTS aquest mes de juliol amb l'acord d'aprovació d'estatuts als corresponents plens municipals, convocant-se per aquest motiu una reunió de treball dels diferents regidors i regidores de salut per al proper dia 20 de juny. La regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet va presentar el passat 9 de juny la campanya d'estiu Planta Cara a la Calor, que inclou consells per combatre els cops de calor mentre duri les altes temperatures de l'estiu. Així es repartiran a Ripollet 4.000 lots per adults i 1.000 per a nens que contenen un cartell amb consells, un ventall, una crema de protecció solar i una ampolla d'aigua. Els principals objectius de la campanya els explica la regidora de Medi Ambient i Salut Pública, Gemma Maero.
Aquest any nosaltres hem mirat no només per el que és la hidratació, sinó també la fotoprotecció. Cada any mirem d'anar variant una miqueta el que són els consells, aquest any doncs, posem també el que és la protecció a la pell.
A banda, es recomana ingerir aigua i suc sense esperar a tenir set, evitar sortir al carrer quan fa més calor i buscar sempre l'ombra, portar roba lleugera i gorra i utilitzar ventiladors, aire condicionat, així com tancar les persianes. Les bosses es podran adquirir als centres d'atenció primària, a les farmàcies, als centres de dia i, en el cas dels nens, als esplais, així com a les dependències municipals. Aquesta iniciativa, adreçada principalment a la població de risc com la gent gran i els nens, compta amb la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i les empreses Viladrau, Isdin i Aden. Sí, 62 alumnes de segon de batxillerat dels tres instituts públics de Ripollet van realitzar entre el 10 i el 12 de juny les proves d'accés a la universitat. Es tracta de poc més del 55% d'alumnes en guanyes de segon de batxillerat i total són 112 nois i noies. Aquest curs s'han presentat 8 alumnes més que l'anterior. Aquests joves formen part dels 5.000 alumnes dels centres educatius del Vallès Occidental, Oriental i Barcelona que s'han examinat a la Universitat Autònoma. Concretament, de Ripollet se n'han presentat 40 de la seixantena d'alumnes de segon de batxillerat de l'IES Lluís Companys, 13 dels 22 alumnes de l'IES Palau Ausit i 90 dels 30 de l'IES Can Mas. Els resultats provisionals de les proves es podran consultar per internet del 25 al 26 de juny. El dia 27 es podrà recollir la documentació amb el resultat de les proves de grau. Especialment per aquells alumnes que s'han preparat per a universitat i com per aquells com per als exàmens de final de curs, la regidoria de joventut manté oberta a la biblioteca municipal la sala d'estudi nocturn. Aquest servei funcionarà fins al 6 de juliol en horari de 9 a 1 de la matinada els dies laborables i de 7 a 1 els festius i caps de setmana.
Esteu escoltant Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i temps per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Francina Ricard.
Aquesta nit continua el certamen de monòlegs de Ripollet amb les actuacions de tres humoristes. Serà el Cafetí a partir de les 10 de la nit. L'activitat és tot enclòs al Cafetí. Dissabte, durant el dia, se celebra la festa de l'esport al poliesportiu municipal amb actuacions escolars i activitats pels més petits. I a partir de les 11 de la nit, balla al pavelló municipal Joan Creus. Diumenge se celebra a la nostra població la quarta trobada de Catifaires de Catalunya. L'activitat començarà a les 8 del matí fins a les 7 de la tarda a la plaça 11 de setembre. A les 6 de la tarda la Comissió del Pla Educatiu d'Entorn ha organitzat una ruta pel Ripollet Històric. El lloc de sortida és el Centre d'Interpretació del Patrimoni. I tanca el diumenge el quadre andalús de Ripollet, que celebra el seu festival flamenc a pati del Centre Cultural, inclòs a l'activitat de l'estiu, el que serà a 6:45 de la tarda.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Demà dissabte, el Poliesportiu Municipal acollirà la seva tradicional festa de l'esport. Durant el matí, centenars de col·les participaran en les activitats de la cloenda de l'esport escolar, mentre que la tarda serà el d'or dels gimnasos locals i els grups del Poliesportiu. La principal novetat d'enguany és que en aquesta jornada no es realitzarà cap reconeixement als esportistes locals. El motiu, tal com explica el regidor d'esport Xavier Peñarando, és que volen organitzar un nou acte de major volada, possiblement al Teatre Auditori.
I aquest any el que sí que he fet és treure d'aquest acte tot el tema del reconeixement als esportistes, perquè hem considerat que és molt millor fer un altre tipus d'acte, doncs més específic i particular per ells, per donar-li, doncs, creiem, un major reconeixement i un empenta una miqueta més, de més elegància, també, fins i tot, si em permeteu-li-ho, a aquest acte de reconeixement als mèrits esportius.
Així, durant tot el vespre, la pista de grades acollirà una exhibició de diversos gimnasos de la localitat i dels grups del poliesportiu. Com a cloenda de la festa de l'esport, hi haurà focs d'artifici. D'altra banda, recordem que el passat cap de setmana es va inaugurar una nova temporada de les piscines descobertes del poliesportiu municipal. Fins al 20 de juny, els dies laborables, la piscina romandrà oberta d'un quart de 3 a 8 del vespre i a partir del 23 de juny i fins al 31 d'agost, l'horari d'obertura començarà a 2:15. Pel que fa als caps de setmana i als festius, la piscina obrirà tant matí com tarda, excepte aquest dissabte que, amb motiu de la cloenda de l'esport escolar, obrirà de 2:15 a 7 de la tarda.
Esteu escoltant Info.
Per segon any consecutiu i després de l'èxit assolit l'any passat, el Cafetí del Casal de Joves de Ripollet ha organitzat una sortida a Port Aventura pel proper divendres 27 de juny. Aquesta activitat, que s'inclou dins el programa del Cafetí de Tarda i el Pla Local de Joventut Ripollet 2005-2008, s'adreça a joves entre els 12 i els 17 anys. El regidor de Cultura i Joventut, Ferran Tornel, ens comenta l'objectiu de la sortida.
És un premi també pels que estan al Cafetí de Tarda durant tot l'any i per tots els joves que vulguin venir. Jo crec que, per què no? Perquè ells crec que s'han currat molt, han fet els seus deures, han fet les seves activitats, han fet teatre, han fet cinema i que volen anar a Port Aventura. Per suposat, nosaltres els facilitem tot el que podem. Té un cost, té de 20 euros, nosaltres subvencionem 12 euros a cadascú i ha passat el dia allà. També s'han fet nous amics.
Tots els joves interessats s'han inscrit durant aquesta setmana al mateix casal i han hagut de presentar una autorització a omplir pels pares, mares o tutors legals. Com dèiem, el preu de la sortida és de 20 euros i inclou el trasllat en autocar, l'entrada al parc temàtic i el dinar. La marató de cinema de Pirates del Caribe, que estava prevista per aquest dissabte, s'aplaça fins al proper 5 de juliol. L'activitat està inclosa en el desè certamen de curtmetratges de Ripollet organitzat per la Regidoria de Joventut i les entitats en vídeo i Club de Rol Ripollet. El certamen, que se celebrarà els propers 11, 12, 13 i 19 de juliol, compta enguany també amb la convocatòria del primer concurs de curs express. Els participants hauran de presentar-se a 2:15 del matí del dia 19 de juliol al Centre Cultural de Ripollet per realitzar la inscripció. L'organització farà públic i per sorteig davant dels participants els elements obligatoris que hauran d'aparèixer al curtmetratge. Aquests elements seran un objecte, un color i una frase. Així mateix serà obligatori que els curtmetratges siguin rodats a la vila de Ripollet. El guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 500 euros. Ripollet acollirà aquest diumenge 15 de juny la quarta trobada de catifaires de Catalunya organitzada per l'Associació Cultura i Tradició. La trobada comptarà amb l'assistència de les entitats d'Arbúcies, Blanes, Caldes de Montbui, La Garriga, Mollet, Santa Coloma de Gramenet, Sitges i Ripollet, així com de la població asturiana de Castropol com a convidada especial. La major part de les activitats es realitzaran a la plaça 11 de setembre. L'objectiu de la trobada és que cada poble vegi les diferents tècniques i maneres de fer les catifes. Així ho explicava Pere Padró durant la presentació de l'acte.
Això de la trobada de catifaires, quan va sorgir, doncs ja fa uns quants anys, per intentar doncs, que cada poble on es fa aquesta trobada vegi les diferents tècniques i les diferents maneres de fer les catifes, perquè no tots els pobles fan les catifes igual. Cada poble doncs, utilitza una sèrie de tècniques diferents.
El programa d'actes s'iniciarà al pati del Centre Cultural a les 8 del matí amb la recepció de participants i una xocolatada. Tot seguit s'iniciarà l'elaboració de les catifes que tenen previst finalitzar cap a la 1 del migdia a la plaça 11 de setembre. Durant el matí la trobada comptarà amb la participació de diverses entitats locals. Ens ho explica Pere Padró.
Hi haurà una mostra de puntes de coixí pel col·lectiu de puntaires de Ripollet, cantades de cant coral, per dues corals, la Societat Coral del Vallès i el Cor de Cambra de Ripollet. Després també hi haurà el Ball de Gitanes a càrrec de la Colla de Gitanes de Ripollet. Això és bastant representatiu perquè és una manera també de mostrar el ball típic de la nostra comarca a altres llocs de Catalunya que no coneixen tant.
A les 2 de la tarda, just abans del dinar de germanor, es farà la recepció oficial a la sala de plens de l'Ajuntament amb l'assistència del director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, Ramon Font de Vila, i els alcaldes de les poblacions participants. A la tarda s'oferirà un concert de música popular amb el grup La Sacairada de Vilanova i la Geltrú. La fi de festa serà a les 7 amb la colla de gegants i grallers de Ripollet que desfaran les catifes. Pere Padró explica el perquè d'aquesta tradició.
Els gegants van darrere de la processó quan ja doncs, la part religiosa de la processó ha desfet les catifes. Quan és un cas com serà doncs, aquesta mostra, a part del que és el Corpus, que és una mostra bueno, doncs, de lluïment de cada població que farà doncs, amb la seva catifa, doncs, llavors sí que té sentit doncs, que hi hagi doncs, els gegants solament, o si hi ha doncs, una altra colla de, no sé, doncs, que podrien ser doncs, el bastoner, el greller, o que sigui.
Avui divendres 13 de juny, a partir de les 10, tindrà lloc la segona sessió del tercer certamen de monòlegs de Ripollet, organitzat per la regidoria de joventut amb el Club de Rol i amb Vídeo Ripollet. En aquesta sessió serà el torn de Mireia Pedia amb el monòleg Esas pequeñas cosas que me sacan de quicio, Jaime García amb Un desgraciat, Jaume Roces amb Fenómenos paranormales i David Subarroca amb el monòleg Un amor lubricado. El jurat triarà entre els participants d'avui, els de la setmana passada, els finalistes del certamen que actuaran el proper 27 de juny. Aquesta activitat s'inclou al Pla Local de Joventut de Ripollet 2005-2008. Jordi Pino, cambrer de la Rotonda Tapes de Ripollet, va aconseguir la tercera posició al segon Open de Cambrers amb Safata, celebrat el passat dissabte 7 de juny en el marc del Tasta Tapa, la mostra gastronòmica de Cerdanyola del Vallès. La cursa va tenir lloc als carrers de Sant Martí i Sant Ramon de la població veïna, on els participants havien d'esquivar i superar els obstacles en el menor temps possible. Els guanyadors absoluts van ser José Mullor, de Can Vidal, el segon Emilio Pingargote, de Marisqueria Collserola, i el tercer Jordi Pino, de Rotonda Tapes. Pino ens parla de les dificultats de la prova.
La prova consistia en anar amb una safata. A la safata porten tres mitjanes de cervesa i una gerra de mig litro plena d'aigua. I consistia en un recorregut de... hi havia uns conos i esquivar-los. Hi havia també un obstacle que eren unes corades i ficar-hi un peu a dintre i després fer el fixat amb els conos i arribar a una taula i deixar la safata amb les begudes sense que volqués res d'aigua. Ja fer-ho el més ràpid possible.
Els cambrers de la Rotonda ja van classificar-se l'any passat a la primera edició de l'Open de Cambrers. Jordi Pinó ens comenta en aquest sentit que la cursa de l'altre dia no s'assembla gaire a la feina que ell fa durant l'estiu.
Jo penso que treballant d'això no té res a veure, perquè és més o menys tenir una persona que no sigui cambre, però tingui molta manya a apuntar una safata i sigui ràpid, jo penso que podria fer-ho també. Però bueno, que treballar en una terrassa com jo treballo aquí a la Rotonda de Tapes es corre molt, també.
El Jordi també ens explica quines qualitats ha de tenir un cambrer.
A veure, ha de tenir bona memòria, bona presència davant el públic i saber bé, no sé. Penso que ha de ser una de les coses més principals. I ser simpàtic amb la gent, no ser una persona una mica borde, saps?
Pel que fa a la resta de proves del concurs, la guanyadora en categoria femenina va ser Ángela Gabriela Albán de Los Abetos i el guanyador en categoria majors de 40 anys va ser Emilio Pérez del Racó de la Plaça.
El 91.3, Info.
El proper 29 de juny l'Esplai L'Estel de Ripollet organitza la 26a Gimcana. Les activitats començaran a partir de les 9 del matí per tota la població. Des de l'Esplai s'ha demanat la col·laboració de tot el municipi perquè ajudin els nens i nenes a la realització de les proves. Les inscripcions de la Gimcana, que són totalment gratuïtes, es podran fer entre el 16 i el 20 de juny de 6 de la tarda a 8 del vespre al Centre Cultural. Els nens i nenes que vulguin participar s'han d'inscriure en equips de 5 persones i es dividiran en dos grups segons l'edat. Com a novetat d'aquest any, els nois i noies que vulguin podran fer arribar les seves propostes de proves mitjançant unes urnes que hi ha instal·lades a les escoles de Ripollet.
Esteu escoltant Info.
Temps ara per l'actualitat esportiva amb el nostre company Ramon Argenter. Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, s'està acabant la lliga, no?
S'està acabant, sí, s'està acabant, però s'està acabant, però una cosa molt apretada perquè fan molts tornejos i moltes coses. I cada setmana doncs, hi ha un acte especial. En aquest cas, l'acte especial de la setmana és el clàssic trofeig que fa el del hockey base a l'equip del Club Hockey Ripollet.
Això és pel que fa aquest cap de setmana. Què més tenim?
Doncs aquest cap de setmana tindrem doncs, només l'últim dia de la setmana esportiva que fa el club de futbol Ripollet de l'esport base, que va començar el mes de maig i ho va fer entre dissabtes i diumenges, i aquest dissabte fa ja l'últim torneig que han participat un total de 46 partits, o sigui, s'han fet 46 partits durant aquests dies que s'anomena la setmana esportiva i fan amb dos caps de setmana, no? Aquesta setmana serà l'últim, l'acte especial d'aquest cap de setmana, com també doncs, aquest acte especial de la clausura temporal de Club Hockey Ripollet amb aquest torneig de l'esport base, i també dic que el Club Hockey Ripollet, doncs com que ha quedat tercer de lliga a l'equip de la segona catalana, doncs ara és ja la fase per pujar a la primera catalana, i resulta ser que pujaven el primer i segon dels tres grups ja a B i C, i ara farà una lligueta que comença aquest cap de setmana amb els tres tercers classificats entre els tres grups, no? Que són Ripollet, Martinell i Pulgaroles. Han de jugar doble volta i el partit se jugarà dissabte i diumenge. O sigui, aquest diumenge, aquest dissabte, el Ripollet jugarà contra el Pulgaroles el dissabte a les 7 i l'endemà diumenge a 6:15 al camp del Pulgaroles. El cap de setmana següent es jugaran el Pulgaroles al Martinell i el Ripollet tindrà a jornada a descans. I l'última setmana, la de Sant Pere, jugaran el dissabte a Martinell i el diumenge, el dia de la Verbena, que no serà, o sigui, que no serà rebell aquest any, doncs a les 7 aquí. I el que guanyi d'aquests tres pujarà a la primera catalana.
Això és pel que fa als partits d'aquest cap de setmana, però hem de parlar d'un altre esdeveniment esportiu, podem dir, i també informatiu, que és la quarta edició dels Premis InfoSport que es lliuraran aquest dilluns durant l'hora del programa de 7 a 8 del vespre amb tu com a, què et diria jo, com a presentador, no?, de l'acte, diem.
O com a conductor del programa, d'un programa que precisament doncs, cada any hi ha més activitats, no? Hi ha més equips que s'apunten, no? Aquest any passat hi va haver el recuperament del treball de la Cohambo-Ripollet que no existia, hi ha un tropeig més. Aquest any a les Vila, i esperem que l'any que ve doncs, hi hagi un tropeig més, vol dir que hi haurà un altre esport més nou que puguem afegir a la llista, no? Que fem només, aquí diuen clar que és pels equips sèniors, que a vegades algú em pregunta, i a mi no m'ha dit res, és que només els equips sèniors i no fem res a l'esport base. No vol dir que toqui el premi a un jugador que estigui d'esport base però que estigui jugant amb els equips sèniors, primer, segon o tercer dels equips de tot l'esport que seguim a Ripollet.
Molt bé, doncs això serà el dilluns a les 7 de la tarda, de 7 a 8, durant l'hora del programa InfoSport, es lliuraran doncs, els millors esportistes, com deia...
Bueno, tampoc els millors esportistes, és el màxim anotador, o sigui, aquí hi ha tres modalitats, podríem dir, a nivell de futbol sala, hockey i handball és màxims anotadors, els màxims golejadors. A nivell de bàsquet i tenis taula i tenis, màxims anotadors. I llavors, a nivell, podríem dir, de ciclisme, d'atletisme, de patinatge artístic i de boxeo, doncs llavors fem premis especials, perquè clar, aquests no marquen gols ni en altres, no? Són premis especials que podríem dir per títols de campions de Catalunya o campions d'Espanya, a nivell d'atletisme o a nivell de boxeo, i d'altres possibilitats a nivell de podi, com seguir durant la temporada.
Uh-huh. Igualment, aquesta tarda suposo que tots aquests premiats ja ho comentaràs. No sé si tens...
27.
27 premiats.
Pues mira, no, tenim 27 des de començar el futbol fins a acabar a la boxa.
Molt bé, doncs aquesta tarda no sé si tens convidat a l'Infosport.
Sí, com que fa el trofet d'Infosport, tindrem els dos entrenadors del trofet de hockey, els dos entrenadors, Toni Pi i Xavi Paredes, del Club Hockey Ripollet de les Parlades.
Doncs una cita aquest divendres, de 7 a 8, i ja ho saben també el dilluns amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, adéu.
Ripollet Radio. Qué bonita la primavera. Con música del party en 224.
Por la noche.
Viendo las primeras citas en minifalda. Y escuchando Café con Sal. Corten. ¿Qué es eso corriente de Café con Sal? ¿Cómo? ¿Que no sabe lo que es Café con Sal? No sabría cómo explicártelo, ¿sabes? Tú pon cada sábado la 9.1.3 de 10 a 11 y media y verás cómo mola. Y si no tienes radio, pues te compra una, chaval. Es que, ya sabéis, amigo, vuelve Café con Sal. Bueno, chavales, se ha acabado la cuña ya, ¿no? Pues venga, irme soltando la pasta que tengo unos asuntillos que arreglar. Venga.
El rock duro vuelve a las ondas de Ripollet Radio en viaje al reino del metal. El programa que analiza el heavy metal en todas sus variantes. Hard, doom, power, rock sudamericano, death, gothic, entrevistas, agenda y mucho más en el viaje al reino del metal. Apúntalo en la agenda, los viernes de 9 a 11 de la noche y los domingos de 3 a 5 de la tarde en el 91.3 de la FM.
Ripollet Radio.
Esteu escoltant Info.
Aquest mes de juny ha finalitzat la temporada d'espectacles que cada any organitza la Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat d'Ell en col·laboració amb l'Ajuntament de Ripollet. Pel Teatre Auditori de Ripollet han passat tot tipus de propostes que avui volem comentar amb la secretària i programadora de l'Associació d'Espectadors, l'Eulàlia Humbert. Eulàlia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans que res, hem de dir que s'ha hagut d'anul·lar l'espectacle de dansa que havia de tancar la temporada aquest cap de setmana.
Sí, malauradament, però hem fet tots els esforços possibles, però degut a la vaga doncs no hem pogut portar el material a l'hora i s'ha tingut que suspendre. Dintre de tot, avui ja normalment ja va bastant bé el transport, però com que ells tenien que decidir doncs una cosa en ferm, no es van atrevir pensant doncs que hi hauria molts piquets per fora encara i es va tindre que anul·lar. De totes maneres també es va tindre de canviar el dia per problemes de la companyia. O sigui que han fet un sobreesforç perquè normalment sempre el programem en divendres o en passat a dissabte i així i tot no es pot fer. Han tingut que tancar la temporada abans d'hora.
Clar, això dèiem, la temporada llavors a nivell d'espectacles ja s'ha tancat. Quina valoració en feu?
Positiva. Ens hem mantingut. Sempre esperem doncs, que cada any sigui una mica millor, però no sé si hem tocat sostre o no, però ens mantenim. Dintre de tot és un any bastant problemàtic, perquè doncs ja es nota la recessió econòmica i sí que és venint els fidels, no?, de sempre, doncs que continuen venint. Potser ens ha faltat doncs aquella gent doncs que ve puntualment en algun espectacle en concret, però així i tot doncs tenim el mateix promig que l'any passat, que la temporada passada. O sigui que no ens podem tampoc...
Més o menys quina és la mitjana d'espectadors que assisteixen als espectacles?
En teatre, vull dir, és més elevat, sempre sobrepassem el 50%, i en música és el que hi ha una gran davallada. La gent doncs li costa molt haver de sentir un concert. Un concert tancat dins d'un auditori o d'un teatre. i portem tot tipus de música esperant doncs, que doncs, la gent doncs, la tregui, però costa, costa moltíssim. Llavors el promís doncs, és del 44% de mitjana total entre doncs, teatre i música. Aquest any doncs, jo volia fer doncs, cada trimestre una dansa, un tipus de dansa diferent. Vam començar amb dansa clàssica, llavors va passar la companyia de Gialabert, i llavors aquesta, doncs, l'últim tancava la IT dansa, i la dansa contemporània també, i no ha pogut ser. Pensem que la dansa també és una... és un art, vull dir, que normalment doncs, no és gaire atractiva per la gent, i en canvi la gent cada vegada que la va veient li va agradant més. Potser és una desconeguda. Mm-hmm. I pensava, doncs, bueno, fer aquest repte doncs, de portar més dansa. I, bueno, doncs ha sigut això.
S'ha hagut d'anul·lar, però esperem que altres temporades sí que puguem veure aquest tipus d'espectacle,
sí,
no?
Sí, aquesta companyia ha vingut ja tres vegades i és una companyia que és, són els alumnes que de postgrau de l'Institut del Teatre, que quan surten d'aquí, i aquest any, tot l'any ja fan, diguem, espectacles allà als teatres. Llavors quan surten d'aquí ja van ja amb contractes, però normalment a fora d'Espanya i de Catalunya, perquè aquí la dansa està bastant malament. Mm-hmm. Llavors som gent doncs, que encara que diguem que són alumnes, però són uns grans professionals.
Hem parlat a l'inici que doncs, aquesta temporada, com dèiem, hi ha hagut tot tipus de propostes al Teatre Auditori. Sí. Quin és el destacaria dels espectacles que més èxit han tingut?
Bueno, ha tingut molt èxit, el que és, per cert, vull dir, bastant inesperada, la dansa del Sergi Alaret. Mm-hmm. Que una dansa, suposo que també perquè és molt reconegut ell internacionalment, i una proposta bastant agosarada, però bueno, va tindre molt èxit. Carta una desconeguda per descomptat va ser doncs, el que vam omplir totalment al teatre, que costa moltíssim. Clar, l'Aima Vilarassau, mosca resident aquesta senyora, està en el cartell i ja omple. Portis l'obra que portis, potser doncs, l'obra no té gaire contingut i en canvi doncs, ompliria, no? Aquesta, de totes maneres, és una gran proposta. Normalment portem, a part de portar gent doncs, coneguda, perquè sempre és més atractiu, portem que els continguts tinguin un valor i una qualitat. Perquè vull dir, pensem que el teatre és una manera de formar i entendre la vida i per això doncs, ho portem, no? Aquest tipus d'espectacles. Llavors també va tindre molt èxit Passar pel riu, una obra doncs, que... De família, familiar, va estar molt bé, vull dir, senzilla, no contingut, i, però molt agradable i també una manera d'entendre la vida. La diferència que hi ha entre dues cultures, la mediterrània i l'americana, totalment diferents, no? Llavors també vam tindre La millor nit de la teva vida, aquesta ja era més problemat, més actual, però vaja, vull dir, la mitjana, la que més puntera va ser una carta no desconeguda i Passat al riu.
Mm-hmm. Perquè explica'ns una miqueta de quina manera seleccioneu els espectacles que formen part de la programació.
Nosaltres vam a veure tot el que... Bueno, tot, quasi tot. Tot el que està a Barcelona perquè és molt. I llavors, doncs, triem dos el que més ens ha agradat, que pugui... sigui dient pel nostre teatre, tant com a cabuda d'escenari, perquè també és un teatre que no és gaire gran, també s'han de mirar-ho, i llavors el contingut que sigui, doncs, que ens digui alguna cosa. Perquè hi ha moltes coses, vull dir, que es fan a Barcelona, que vull dir que no... que per passar el rato, i clar, no te'n pot passar el rato, doncs no és la nostra filosofia. Nosaltres entenem passar el rato, però amb un contingut. Vull dir, no d'aquestes doncs, de ha-ha, m'entens?
Uh-huh.
Llavors, aquí està. Vull dir, hi ha una sèrie de gent que ens dediquem doncs, a anar per Barcelona i comarques, perquè també programen a Terrassa, programen a Granollers, i ens dediquem doncs, a anar doncs, a aquests teatres de per allò voltant. Uh-huh. I això és el que fem.
A part dels requeriments tècnics i també del contingut, com tu deies, a nivell econòmic, com ho podeu sufragar tot això?
Bueno, clar, la nostra filosofia és que la cultura s'ha de pagar.
Uh-huh.
Aquí comencem per aquí. Vull dir, si la filosofia és que tot ha de ser gratuït, malament. Nosaltres entenem que s'ha de pagar i per això nosaltres som uns socis que portem uns diners ja, diguem, fixes. Llavors no tenim cap tipus de problema a l'Ajuntament amb aquest conveni que tenim des del seu inici, portem ja 14 anys fent-ho, i al principi va ser una mica dur perquè clar, era una cosa innovadora que realment, vull dir, no, sembla que som els únics de tot Catalunya que ho fem així. De gent que programi sí que n'hi ha, vull dir, que fora de l'Ajuntament, però que hi siguin uns socis, que ho programin, que ho portin diners, som els únics. Llavors aquí tenim, vam tenir problemes a l'Ajuntament, ara no tenim ni un, perquè ens hem entès, i llavors doncs, també hem tingut problemes i anem així saltejant amb les altres organismes oficials com Generalitat. La Generalitat també ens hem d'entendre que aquesta no és la seva política.
Hem de parlar d'altres activitats a part de tota aquesta programació estable que organitzeu al teatre. Des de l'associació també he organitzat sortides. Enguany, per exemple, heu anat al Teatre Cursal de Manresa. Quin és l'objectiu principal d'aquestes sortides que en feu?
Sempre és una mica doncs, de fer doncs, una mica la cosa associativa. Si ja que som un grup de gent doncs, que ens valorem pel món del teatre i per la cultura, doncs sempre busquem coses doncs, així d'aquest tipus, no? No per anar a passejar, i hi ha agències de viatges que organitzen aquestes coses. Llavors, aquest motiu d'anar al Cursal era que és un tipus de gent, igual que nosaltres, l'associació d'espectadors, que fa 10 anys, bueno, ara ja són 11, ja, perquè ja porta una temporada ja programant, que es van formalitzar, i a Manresa no hi havia un teatre que estava tancat de feia molts anys. Llavors ells van fer la gosadia doncs, de posar en marxa una campanya per posar-lo al dia, d'obrir-lo una altra vegada. Llavors han estat 10 anys, una gent 10 anys enrere van comprar una entrada, sembla que van ser, no, però ara no em faci dir-ho, però que tothom es va pensar que era uns diners perduts, no? Però aquesta entrada la van guardar i el dia de la inauguració la gent va poder entrar amb l'entrada. Aquesta. És tot un símbol, vull dir, una gent, doncs, a la ciutat civil, doncs, que ha fet aquesta cosa. L'Ajuntament sembla que ni s'ho pensaven que seria possible i es va voler fer. Llavors, dir això, aquesta gent, doncs, tenim una bona relació amb ell. Vam arribar allà, ens vam ensenyar a la ciutat, que també és molt maca, i llavors, doncs, vam anar a dinar amb ells, i llavors ens van ensenyar el teatre de dintre, que és una preciositat. Amb unes prestacions magnífiques, inimaginable, vull dir, bueno, em sembla que és el millor teatre que hi ha actualment, llavors també tenen tres sales, una més petita, tenen una de fora que poden fer coses a l'exterior, cosa que nosaltres voldríem anar a la plaça anar allà a poder fer alguna cosa, i bueno,
el camí de tot programador.
I llavors vam veure una obra de teatre, que és la de Sergi Belbel, i bueno, que la vam anar allà a la Toscana, vam anar a veure. I bueno, va ser tot un dia rodó.
Déu-n'hi-do. Suposo que aquest afany vostre de descobrir, d'aprendre, de gaudir de la cultura és el que us porta també a fer activitats com el cafè literari, com les nits de música, que a més tenen molt d'èxit, no?
Sí. Bueno, és això, vull dir, la gent, doncs, clar, som inquiets i bueno, és el que fem. Doncs hi ha un grup de gent que fa, doncs, de tertúlia literària i una altra que s'ocupa de la música. Sí, sí.
Hem d'acabar recordant doncs, que el proper 27 de juny teniu preparat el Dia del Soci amb un espectacle al carrer. Ens pots avançar una miqueta en què consistirà?
Sí, bueno, aquesta vegada ho fem a fora de l'exterior. Volem fer un tret de sortida de la 15a temporada, creiem que és prou important per nosaltres perquè no ens imaginàvem doncs, poder resistir tant. I volem fer doncs, una mica diferent. Llavors portem una petita obra de la companyia Leandre i Claire, que ja van vindre una vegada aquí, que és un tipus de circ nim, que és preciós i és a fora del carrer, i juga amb un banc. És ella sola i juga amb un banc. Dura 20 minuts. I llavors portem dos nois, que és de la companyia Solfa Circ, que fa malabar i equilibrisme. I una mica per compensar, diguem, la cosa tan suau i tendre com de la Claire, doncs posar una cosa més en moviment.
Doncs una sortida forta important per aquesta quinzena temporada, el 27 de juny, ja ho saben. Doncs Eulàlia, Humbert, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a fer aquesta valoració d'aquesta programació. Felicitats per aquest resultat, per haver-vos aguantat, com tu dius, i que continueu molts anys. Moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins aquí l'info d'avui divendres 13 de juny. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, René Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I com sempre diem, gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.